Parlem-ne. Cada setmana coneixem l'anàlisi i l'opinió política amb els partits amb representació al plenari municipal. Parlem-ne. Els temes més destacats de la Milla de Mar en portada cada dimecres a les 10 del matí amb Daniel Rodríguez. Benvinguts una setmana més al programa d'informació política municipal de la Cala Ràdio. Benvinguts al Parlem-ne. Cita dels dimecres al matí a la Cala Ràdio que compartim amb les diferents formacions polítiques i en aquest cas tornem a començar la roda amb els diferents partits amb representació al plenari municipal, en aquest cas amb el partit de Compromís per la Cala, i ho fem amb els seus portaveus Antonio Espuny i Mari Marçal. Antonio, Mari, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Tornem a ser-hi en aquest espai, ja també recuperats de la festa major de la Candelera. Com van viure les festes vostès, regidors del grup de Compromís per la Cala?
Bueno, excel·lents, no? Hem tingut un temps immillorable, mai millor dit. La gent ha participat, també és cert que el temps acompanya molt, ha participat molt a tots els actes. Aquest any hem allargat, com tothom sap, les festes. I bueno, això no suposa cap cost per aquest ajuntament, als al contrari, ens hem estalviat diners en relació a el que s'havien fet aquests anys passats. Estem contents perquè també s'han venut, i això no voldria treure el protagonisme al regidor de festes, ell ho explicarà millor, però bueno, se van vendre 500 abonaments, la gent ha participat però menys a el que jo he vist, no? I quasi ha sigut pràcticament tot, els actes, i inclús l'últim dia que ens feia aquella ventada que teníem por pels focs, doncs, bueno, al final sembla que va ser un miracle, entre cometes, no? Que va haver una paralització del vent i vam poder fer uns focs espectaculars. Està clar que tot això és millorable, jo i nosaltres ho hem comentat com a grups, com a els dos grups que estem junts a la govern, de que hem de fer coses noves. Aquest any s'ha recuperat tot el tema dels gegants. Jo li vaig dir a Vicent, doncs mira, era molt bonic, no?, totes les trobades que hi havia de gegants de tots els pobles propers, i això, doncs, bueno, és algo que es feia abans, però que no passa res, que ho tornéssim a recuperar, i això fa molta festa major, i hem de proposar coses noves, no? Coses que són vàlides perquè, bueno, s'han fet sempre, però que són correctes, però nosaltres, bueno, tenim idees i a partir d'aquests anys, doncs, volem aplicar altres aportar, doncs, altres històries que estarien molt bé de cara, doncs, a la Candelera, no? Uh-huh. Ha estat molt bé tot el que les activitats que s'han fet de cara als petits i als jovens, eh? És a dir, no només és anar a la fira, que ja està bé, però sí que s'han de donar activitats alternatives, com s'ha fet aquest any, que els teus xiquets els tinguéssim, doncs, entretinguts en coses que els ho puguen agradar aquests dies de festa major.
Uh-huh. Sí que és cert que hi ha hagut una mica de crítica també en el fet de que aquestes festes duressin una setmana llarga i no s'utilitzés una altra fórmula, sí, que hagués, bueno, pogut començar en cap de setmana i acabar,
sí,
a mitja
setmana.
Sí,
sembla ser que algun regidor de Convergència per aquestes xarxes, doncs, ha fet alguna crítica, que hagués sigut millor començar la festa el cap de setmana anterior. Jo en això discrepo. Això és una cosa que també, evidentment, quan estàvem programant les festes en els companys d'Esquerra Republicana, se va sortir. Nosaltres pensem, i ells també ho van entendre, de que la festa major comença el dia 1, que és el pregó, i el dia 2 és la Candelera, perquè si ho comencem uns dies abans, arriba el dia 2, que la gent ja està agotada. La gent ha participat, l'any que ve, doncs, bueno, com que caurà diferent, les festes seran més curtes, però aquest any s'ha aprofitat tot el cap de setmana. També criticàvem, vaig veure que, bueno, que el dia del concert de cap de setmana hi havia menys gent, però jo crec que hi havia la suficient gent, i no ens oblidéssim que està molt bé que vingui gent de fora a veure el poble, però que la festa major és pels caleres dels caleres.
Doncs també, fent aquest balanç, entenc, Antoni, també que vas poder viure dels actes de la festa major, també entenc que la mateixa línia respecte, doncs, en aquesta valoració positiva de la festa major de la Candelera.
Sí, jo, em va agradar amb el sentit de que també al haver més dies també va permetre que els actes no estiguessin massa junts un al costat de l'altre, i va permetre que la gent hi participés perquè tenia temps per participar en l'acte i d'alguna manera descansar. Quan has de fer les festes com passarà l'any que ve en 4 dies i has de concentrar molts actes, la gent va una mica atabalada perquè a les 6 hi ha una cosa, a les 7 i quan hi ha una altra, i a les 9 n'hi ha una altra. I d'aquesta manera, aquest any ens ha permès, pues, això, espaiar molt els actes, tindre temps pel mig i d'alguna manera preparar actes per a totes les capes de la població, per a gent menuda, per a gent gran i per a mitjana edat. Vull dir que s'han fet, jo penso que molt correctament, i el fet és que el que t'ha demostrat és que la participació ha sigut molt, molt alta. No? Me'n recordo que vam anar després de la inauguració de l'àncora, que vam anar amb un acte que en principi no s'havia fet mai, o del cremat, del
sí, del coreano.
Del coreano.
Una cosa que sembla ser que es feia abans, meva
que es feia abans, pues, bueno, jo penso que si això es va fent, a poc pues, la gent s'anirà, perquè al final pues, va agradar i se va apuntar més gent amb un temps pues, que no hi havia res per a fer, que no sabies on anar. Escolta, anem allí, escoltem una mica de música, es venirem un coreano, veiem altra gent, parlem i vam passar la pràctica tota la tarda. Jo penso que totes aquestes idees que s'han anat ficant per part de la regidoria de festes damunt de la taula, els pròxims anys s'han de treballar en noves idees, però que aniran fent una festa major diferent, però continuarà sent festa major del nostre poble.
I a més també entenc, disculpa Mari, amb aquesta participació de la societat calera, de les diferents entitats i associacions que també es volquen desinteressadament en la realització d'aquesta festa major.
És el que jo anava a dir, no? Que hem d'escoltar a les associacions i a la gent doncs, que té iniciatives, que ens proposa coses, i com pues, si va sortir el tema del coreano aquesta, no? Que me diria ma mare que això és algo que es feia abans. Doncs pues, bueno, sempre pot vindre algú i hoste, podríeu fer això? Doncs pues, bueno, si és viable i queda bé, per què no afegir escoltat amb les iniciatives aquestes que surten de fora, que no sigui només de l'equip de govern?
Era aquest el balanç de Candelera. Precisament abans de Candelera vam tindre dos elements importants. Per un costat, una inauguració esperada de la comissaria dels Mossos sí. d'Esquadra, amb la presència del president de la Generalitat, i justament la tarda abans hi va haver sessió plenària ordinària, la corresponent al mes de gener, on escassetat de punts en aquest sentit, control i fiscalització dels òrgans de govern, pregs i preguntes i aprovació de l'acte anterior, i una moció entenc que destacada també pel que vam poder veure el diumenge 7 de febrer, una mobilització també històrica a Amposta, una moció que es va aprovar en contra del pla hidrològic de la Conca de l'Ebre pel Consell de Ministres el passat mes de gener, i que doncs, ja té mobilització, diguem-ne, també entre els sectors de la Comissió Europea que estan avaluant aquest pla, que de moment ja han afirmat, en darreres informacions ja afirmaven que sí que és cert que es va presentar tard i potser no del tot correctament. Una moció que vau secundar també des de totes les forces municipals en aquest ple.
Bé, com tu has dit, evidentment vam secundar aquesta moció com altres municipis i simplement per adherir-nos doncs, amb aquesta demanda de les Terres de l'Ebre i també anar pues, a la manifestació que es va celebrar el dia 7.
Sí, jo recordo que ara s'han adherit tots, Convergència incluïda, però el primer pla hidrològic ni per part de l'Ajuntament ni per part dels responsables polítics que en aquells moments hi havia al nostre poble, amb totes les manifestacions que molts veïns de la Cala se'n recorden que vam anar pràcticament per tot arreu i per tota Espanya, Convergència estava present amb els seus responsables. I allí doncs, mos trobàvem els de sempre, veïns del poble, nosaltres, Jordi també en moltes manifestacions, l'actual alcalde ens trobàvem, perquè en aquells moments... Però de Convergència no vam trobar mai a ningú, ni l'alcalde, ni l'actual cap de llista de Convergència, tots estaven amagats. I ara, pues, bueno, davant d'este nou moviment i d'esta nova situació, ara sí, ara s'afegixen. La meva pregunta és realment sincera, este figito ho ve donat per combinacions polítiques que els hi permeten, perquè abans no podien perquè, o no els interessava perquè les combinacions, no sabem si és perquè no defensaven els territoris o per una combinació política. Ara es veu que sí, benvinguts siguin a la defensa del territori, però cal recordar que en aquells moments ja la primera agressió per part de l'estat espanyol o del Partit Popular en aquells moments a les Terres de l'Ebre van ser ausents i tot el contrari, eren favorables al trasbassament.
Un ple que els mateixos portaveus de Convergència i Unió al municipi qualificaven de que només un punt mostrava, i entre cometes també ho va explicar la passada setmana el portaveu aquí al programa Parlem-ne, que hi havia paràlisi, entre cometes, a l'Ajuntament Calero. Comparteixen aquesta opinió?
Sí, evidentment que no. Potser l'Antoni això ho ha d'explicar millor que jo, perquè és ell que està més aquí i tot el tema econòmic és el que ho controla ell. Evidentment, paralització més de poble no n'hi ha, al contrari. Estem fent moltes coses que possiblement no es veuen, però d'aquí a poc donen els seus fruits. El ple, evidentment, va portar el tema de la moció aquesta i després bueno, va una pregunta que va fer el regidor de Convergència pel tema de les dutxes, que està una mica obsessionat amb les dutxes. Simplement recordar-li de que nosaltres tenim una brigada limitada i que li vaig explicar de que bueno, ha coincidit de que molts treballadors havien fet festa. Mos ha agafat també tot el tema de la poda i, clar, tenim una gent limitada. Que les dutxes han de... Ell m'ha fet la pregunta en concret perquè es va trobar que hi havia una dutxa que perdia aigua, que aquella dutxa de l'estany en concret, i es van arreglar el dia següent. El tema de les dutxes, evidentment, les dutxes nosaltres les hem de traure, algunes, perquè les del poble les deixem, perquè bueno, sempre hi ha algun valent que va nedar, no? I per què ho traiem? Pues ho traiem perquè malauradament hi ha temporal, o les volem traure, que encara no les hem tret perquè estem justos també de gent, però ara és el que hem de fer ja. Les hem de treure pues, perquè hi ha temporals i perquè també per evitar pues, algun acte incívic, que malauradament molt trobem. No?
Sí, jo vaig ser a punt, senyors de Convergència tenen molt poca memòria, segurament no se'n recorden les vegades que ens vam trobar a la mateixa situació i a les mateixes convocatòries de plens ordinaris, que pràcticament hi havia un punt o dos que era l'aprovació d'alguna moció o d'algun conveni d'estos que any darrere any se firmen, i en cap moment nosaltres vam pensar que hi havia paràlisis a l'equip de govern i vam criticar. Paràlisis a l'equip de govern no n'hi ha perquè el ple anterior hi havia, crec recordar, entre 15 i 17 punts. Feia poc que s'havia celebrat, encara no feia, vam tindre el que feia a primers de desembre, ells es van aprovar una sèrie de punts, i es va aprovar el pressupost, i llavors el ple este pues, no hi havia, com si diguéssim, decisions fermes a prendre, perquè les decisions se prendran durant aquest any, perquè ja estem preparant una sèrie d'actuacions de cara a les properes convocatòries de subvencions que hi ha pels diferents organismes, tant de la Diputació com de la Generalitat, com d'Europa, dels fons que venen d'Europa, i nosaltres estem ja preparant una sèrie de propostes i d'actuacions per a que tan pront surtin aquestes subvencions poguéssim ser els primers de presentar la sol·licitud i actuar el més ràpid possible. Per tant, que estigui tranquil, que este govern no para. Hem creat coses noves i no para en tapar i calafatejar l'economia, diguem-ho així, calafatejar l'economia de l'Ajuntament.
Entrem en un dels temes que vindria a ser aquest, el tema econòmic, perquè, sens dubte, avui tenim una notícia, no sé si massa positiva en aquest sentit, era esperable, potser sí, després de la reunió informativa, vostès ja ho van apuntar, que seria els interessos de les sentències fermes, que finalment doncs, ja surt, diguem-ne, a la llum, i en la qual també l'Ajuntament haurà de fer front a uns diners dels interessos de moment dues sentències fermes que ja estan a la llum des del passat estiu.
Sí, l'estiu passat ja vam dir que havia sortit una sentència ferma d'un projecte de residència, el primer, que és de l'empresa Idea, que costava i es va reclamar 475.000 euros. Ara ens han presentat un seguit d'interessos del 2008, que és quan van firmar l'acord que els hi tornarien estos diners si se retiraven. Ara ja ens al sortir sentència ja hem tingut la reunió, o la primera reunió amb l'empresa i els seus representants. Total, que entre interessos i el capital, el cost, ja tenim una factura de 608.000 euros damunt de la taula. O sigui que el que vam dir que eren 475 ja s'han transformat legalment. Vull dir, no és un problema que sigui això ho pots discutir, això ho pots parlar, això no. Legalment, per llei, ja s'ha transformat en un problema de 608.000 euros. I després també tenim l'altra sentència, que són, recordar, 135, 137.000 euros, que és l'aportació de Port Olivet del 10%, que això també es tenia que haver pagat al seu moment. El 2008 també es va firmar, es va comprometre l'Ajuntament a pagar este 10%, que puja esta quantitat. No es va fer, ens van portar a juí, ha sortit sentència, que ja és ferma, i avui ens han portat la recepta, allò que diem buscadors, ens ha portat la recepta, no? Que és lo capital, que són estos 500, més 160.000 euros d'interessos per no haver-se pagat al seu moment. 2008. Suma i sigue. Vull dir que esta setmana l'hem començat bé amb aquest aspecte. I quan analises aquesta situació, sobretot quan van vindre els d'idea, que van poder-los preguntar quines condicions s'havien fet i per què va passar això, i pues, bueno, llavors ens ho van explicar. Ells, el plantejament que feien de la residència sí que era cert, que era un arrendament a molts anys, estàvem parlant entre 40 i 50 anys d'arrendament de l'espai, del solar, no de l'edifici, però ells se n'encarregaven de tot. Se n'encarregaven de la construcció i de l'explotació, i en cas de pèrdues ells assumien les pèrdues que poguessin haver. L'acord ja estava firmat, ja s'havia fet aquesta sessió, i quan va entrar Convergència en majoria a l'Ajuntament, que va començar a fer una sèrie de canvis, i quan va començar a funcionar la cala gestió, se'ls va demanar, així ens ho van explicar, se'ls va demanar que se retiressin i que renunciessin amb este conveni. Pel que ens van explicar, jo m'atreveixo a qualificar de comportaments mafiosos. Mafiosos. Si no em fas això, no tindràs això o altre. Això es diu màfia, comportaments mafiosos. Les conseqüències d'estos comportaments mafiosos, les conseqüències d'aquests comportaments mafiosos els estem pagant ara el poble de la Cala. Perquè ara el poble de la Cala, com que no van voler aquest acord, que no suposava res de desembols ni d'obligació econòmica, i que actualment podríem tindre una residència en funcionament, sí que fèiem la cessió d'un terreny de 6.000 metres quadrats, les conseqüències d'aquest comportament mafiós per part de l'equip de govern, i aquí sí que voldríem saber el per què, per part dels que estaven responsables en aquell moment, i en aquell moment responsable de l'equip de govern, i dins del govern era el senyor Joan Pere Gómez, espero que algun dia ens ho expliqui, perquè també li vam demanar que ens expliqués perquè tenim tres projectes de residència, perquè en vam tindre que pagar tres projectes que van pujar un milió d'euros i encara no ens ha explicat res. Se mira si les festes, si el concert l'han ficat el dissabte un o l'han ficat l'altre, però lo important encara ens ho ha d'explicar. Pues bé, com a conseqüència d'aquests comportaments mafiosos per part de l'equip de govern, ara l'Ajuntament està empenyat en 8 milions i mig d'euros i hem de destinar aquest any quasi 500.000 euros a pagar la residència durant 4 anys. A partir dels 4 anys s'aniran incrementant aquestes quantitats. Sí, no li podem trobar una solució. Trobar la solució és durant 20 anys, per molta solució que li trobéssim, una explotació, perquè ens podran donar una quantitat equits per aquesta explotació, però mai arribarà a cobrir les obligacions econòmiques que ens han deixat per la seva negligència, però pel seu també comportament des del punt de vista, una vegada s'ha pogut la història i el que ens han explicat pel seu comportament, i ho torno a repetir, i no em cansaré de repetir-ho, mafiós per part del govern municipal.
En aquest sentit, doncs, diríem que aquesta negació, diguem-ne, o aquesta feta renúncia en aquest primer projecte de residència, recordem que també ho apuntava vostè, hi havia dos projectes més, el tercer és el que finalment es va acabar executant, encara hi ha també alguna cosa pendent del segon, o això està cobert? I respecte...
El segon, no sabem per què, però el segon se va pagar al seu moment, estava fet per uns arquitectes de Tortosa i una empresa, i el projecte tècnic també per una empresa de Tortosa. Això es va pagar. El que passa que este es va, se va deixar, tot i que es va firmar este conveni, tu te retires, però les condicions... Si no se retirava, hi havia unes conseqüències, com he dit, que entren dintre de l'adjectiu de la paraula que he dit abans, tindràs conseqüències, d'aquí el teu comportament, i llavors aquí sí que es va firmar un conveni amb el sentit de dir jo me retiro, però com a mínim el que jo ja tinc fet, el que jo ja he desembolsat, que en aquest cas era el projecte, per almenys pague-me'l. Així va ser, van arribar amb aquest acord amb l'Ajuntament, en aquest cas a través de la Cala Gestió, i el cert és que una vegada van firmar i van començar una altra vegada la dinàmica que ens ha portat, no es va complir el compromís de pagar aquests 475.000 euros que l'empresa ja havia desembolsat per aquest projecte. Van presentar contenciós i ara pues, ja va sortir sentència. A la primera sentència ja haguessin tingut que fer front, però ells van apel·lar, avui sabem, amb uns arguments molt febles, perquè la sentència era molt dura, perquè era un conveni firmat i acceptat per les dues parts, que hi ha una part que es nega després a pagar, i tot i això presenten recurs per allargar pues, això, les conseqüències dels seus actes, i ara ja ha sortit, va sortir com vam explicar l'estiu passat, i ara pues, bueno, ens reclamen aquesta quantitat i hem de pagar aquesta quantitat i més els interessos.
Això fa referència a la residència. A nivell de Port Olivet, la situació també és similar, és que també el que fa referència doncs, en aquests terrenys que tenia l'Ajuntament d'Aprofitament, que també tenen una quantitat d'uns 500.000 euros.
Sí, 535.000, crec.
35 que això fa elevar doncs, en aquests més de 600.000 euros també sí. En total amb la suma d'interessos. Hi ha altres sentències que podrien també comportar també la suma de més interessos i de més pagaments per part de l'Ajuntament? Fèiem referència també, per exemple, als terrenys adjunts al Castell de Sant Jordi. Ho fèiem vostès referència en la reunió informativa, també ho explicaven a la població. També des d'aquest programa se n'ha parlat en moltes ocasions.
Sí, sí, n'hi ha un altre, però bueno, l'altre estem esperant perquè el govern treballa. Ja estem preparant alternatives, per Port Olivet, perquè si al final Port Olivet se quedés com a sol rústic, sense possibilitat de desenvolupament ni de construcció, a l'Ajuntament se li exigiria una indemnització que com a mínim podria ratllar entre els 8 i els 10 milions d'euros. A més de la deuta que hem dit que tenim.
Que això no entraria comptabilitzat, diguem, no, d'aquests 50
no entra,
milions, entre cometes, que es va
però si al final, definitivament, a Port Olivet no es fia res, els propietaris del terreno ens demanarien una indemnització, perquè això, a més ho van aprovar per expropiació, o sigui, això és sòl urbà, passa a ser sòl rústic, i el sistema d'actuació de llis és per expropiació. O sigui que això està aprovat a la revisió del Pla General. No sabem per què es va fer així. És una altra de les preguntes que ens podria respondre el senyor Joan Pere Gómez. Com és? Si veiem si és que té resposta. Per què es va passar pel sistema d'expropiació? Perquè com a conseqüència d'això, l'Ajuntament hauria, si s'aprovés definitivament i es quedés tal com està la normativa, hauria d'expropiar, en aquest cas indemnitzar els propietaris del terreno, però no només això, perquè això seria el terreno, el cost de les 66 hectàrees que hi ha allí, sinó que a més allí hi havia unes obres fetes, estan valorades amb factures amb 5 milions i mig, perquè el 10% és el que hem de pagar, que és el que ens reclamen, perquè abans, quan se desenvolupava un sector, l'Ajuntament té dret al 10% de la superfície edificable, però en contrapartida també té que assumir el 10% del cost de les obres urbanitzadores. Llavors, l'empresa que va fer, o els propietaris que van fer aquest desembols de 5.500.000 euros, o 5.300.000, van reclamar a l'Ajuntament el 10% de l'import este, perquè ja ho havien fet, perquè l'Ajuntament al seu moment havia donat tots els permisos. I llavors, com a mínim, també s'hauria d'indemnitzar amb aquesta gent amb el cost que se van gastar a Port Olivet, els carrers, faroles, i el clapegueram, les aceres, i a la depuradora, i al depòsit en aquell, i a l'estació de bombeig del clapegueram, etcètera, etcètera. Tot això s'hauria d'indemnitzar. Estem buscant una solució. Per tant... Estem buscant una solució per a que l'Ajuntament no tingui a més que desembolsar, a més de la deute, tingui que desembolsar estos més de 8 milions, entre 8 i 10, que s'haurien de desembolsar allí.
Per tant, estaríem parlant que no només s'haurien de sumar aquests 300.000 euros d'interessos que ara apareixen, diguem-ne, o que reclamen ara d'aquestes dues sentències fermes, sinó que també s'hauria de comptabilitzar, en el cas de que realment doncs, acabés declarant-se tota aquella zona rústica, una possible indemnització, perquè també caldria, entenc, un procés judicial de permís, en el qual també els propietaris dels terrenys podrien demanar responsabilitats en aquest sentit, sí, i indemnització. Parlem del terreny de Castell de Sant Jordi.
Sí, aquí i també la sentència està i es ferma. Aquí hi ha una possible indemnització de 2.100.000, més els interessos que es puguin devengar, perquè al seu moment estos esperem que no siguin tant, perquè el pla general se va aprovar definitivament, crec recordar, a l'11, i llavors serien dos o tres anys d'interessos, perquè al sortir a l'aprovació del pla general no va sortir tots els metres quadrats que contemplava este pla, este conveni, i llavors estos metres quadrats que no van sortir reflexats al pla general són els que s'han d'indemnitzar a l'empresa, en aquest cas a l'empresa Calafat S.A., en 600 euros per metre quadrat de techo edificat que no apareix a Calafat, no al costat del castell, sinó a Calafat, i que puja estos 2.100.000. Aquí també intentem mirar i veure aviam si podem arribar a un acord per no tindre que desembolsar aquesta quantitat. Però és una situació molt difícil perquè els convenis que es feien, se firmaven, són acords privats, i més si es feien a través de la cala de gestió, són acords privats, i aquests acords privats tenen la seva validesa. I és molt difícil, i com s'ha demostrat, que un jutge doni la raó a un ajuntament per molta compassió que li pugui voler donar a entendre, escolta, mira que estic a la ruïna, mira que estic... No, escolta, vostè va firmar este conveni, vostè sabia el que firmava, perquè vostè ja és grandet, i vostè ha de petxugar i ha d'atendre les conseqüències d'este conveni. I en aquest cas, les conseqüències d'este conveni, per nosaltres, en el seu moment, molt criticat, i els vam dir que estaven comprant 4 hectàrees a la vora de la mar sense cap possibilitat de construcció per quasi 300 milions, bueno, 3 milions d'euros, 500 milions de pessetes, i que allò era una barrabassada, que no, que ja estava tot parlat, fals, un embolic més, una embusteria més de l'anterior equip de govern quan ens va vendre este conveni i les condicions que es va fer.
I respecte a un altre dels temes, també entre cometes també urbanístics, a les noves negociacions s'hauran d'encaminar amb els propietaris del Bon Repòs, perquè sens dubte doncs, també aquesta nul·litat del conveni que hi havia signat en aquest sentit pels terrenys, a la sessió dels terrenys de Marina Sant Jordi, també fa que hi hagi d'haver una renegociació també relacionada sobretot també amb el parc públic.
Sí, aquí també moltes vegades li van preguntar al senyor Joan Pere i ell aquí moltes vegades va incidir que no era veritat, que no era veritat, que no era veritat, i que tot el que feien era legal, i resulta que al final el Tribunal de Justícia de Catalunya pues, ho ha tirat tot per en terra, ha anul·lat el conveni que van fer amb el senyor a la família Pérez Vila, i una vegada més la feina, la seva responsabilitat, nosaltres li hem de solucionar la seva ineptitud, i perdoni'm l'expressió, perquè al final quan veus aquestes coses ni veus una, dius una persona s'ha equivocat, quan hi veus dos ja comences a mal pensar, però quan hi veus 3, 4, 5 i 6 actuacions amb el mateix en el mateix sentit i en la mateixa ordre de valors, i fas que no en tenen, perquè no n'han tingut, fas aquí passa algo, però bueno, una vegada més Los altres li han d'arreglar les seues malfetes.
És que, a més, vull dir, la gent que sentia tot això, jo recordo que m'ho ha acusat, i parlo ara pel nostre grup en concret, d'estos anys que hem estat a l'Ajuntament, a l'oposició, m'ho ha acusat sempre de que volem el mal pel poble, i desgraciadament, quan anem repetint contínuament tot el que ens està passant i que ens està dient que nosaltres tenim el poble paralitzat i el que estem fent és intentar portar això a bon port, que és molt difícil. Estos anys, Antonio, te recordes que ens ha acusat que volem el mal pel poble i hem dit, ojo lo de Port Olivet, ojo lo del Bon Repòs, ojo lo de Castellet i Sant Jordi. I tot, al final, ha demostrat que nosaltres teníem raó. Malauradament, ara s'ha demostrat que nosaltres teníem raó. I és molt trist. I llavors que diuen amb demagogues de que som, que estem paralitzats, que no tenim imaginació, no sé, bobades que està dient per aquestes xarxes, que a mi faria vergonya de dir el que està dient.
Això era la constant, eh? La constant que nosaltres només volíem el bé del, no volíem el bé del poble, que només volíem, que només veiem coses rares, no? I que les coses rares les tenim, i no és que veiéssim coses rares, sinó que aquestes coses rares porten conseqüències econòmiques a totes les famílies del poble, i això és el que és més fotut. I a la situació que molts estan, realment encara ho agreuja més. Bé, el que li dia del Bon Repòs, ara començarem unes negociacions amb els propietaris, però pràcticament hem de començar des de zero i aviam a on podem arribar, no? Aviam on podem arribar. El nostre interès serà, com a mínim, el que ja sona verda mantindrés, i després esgarrapar per tot el poble tot el que poguéssim, esgarrapar en el sentit d'intentar arribar a un acord per a que el Bon Repòs pugui ser encara més un espai obert, zona verda del nostre poble, i tot el que poguéssim. I aquí ja acabo, perquè les il·lusions són moltes, però sabem que és molt difícil que aquestes il·lusions se puguin complir. Però la porta no està tancada, eh? La porta no està tancada. Ara parlarem amb la família, ja vam estar en contacte este divendres passat, s'han parlat els representants legals, els jurídics, i ara ja ens assentarem aviam com podem solucionar el problema del Bon Repòs.
Aquests serien els temes relacionats amb qüestions urbanístiques. Ho apuntava abans d'entrar en aquest bloc, en aquesta matèria. Un dels punts importants serà les actuacions que s'hauran de dur a terme a partir d'aquest 2017, 2008, 2019, tota aquesta legislatura de govern. Entenc que això s'haurà de recollir en el Pla d'Acció Municipal, que també entenc que s'adscriuran a les possibles subvencions que puguin provindre de la Diputació de Tarragona en aquest sentit, però també amb temes relacionats amb actuacions, amb petites actuacions, amb obres que s'han de realitzar al municipi referents al Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat. Com està aquesta feina de preparar aquest Pla d'Acció Municipal i també de poder adherir-se en aquestes subvencions?
Bé, precisament el que estem fent és el PAM comença ja a tenir fetge, sabem aproximadament les quantitats que poden tocar o corresponen al nostre poble. Comença a ser 17-19, o sigui que el 17 ja es començarà, ja es podran començar a presentar els projectes, i llavors a partir d'aquí ara estem esperant la Generalitat, el PUIS, que això, quines bases es crea, i al final el que és més important, quina quantitat ens correspon al poble de l'Amella, perquè això va en part també pel número d'habitants, per les quantitats que se tenen, que s'han de repartir pel número d'habitants. I a partir d'aquí tenim, jo diria que el llistat d'actuacions, no sé si arribarem a tot el que volem fer, si podrem arribar a el que ens donaran o que ens tenim dret, però bueno, intentarem encaixar tot el que màxim que poguéssim, perquè farem que les obres se paguin el just i el necessari i no més. Jo voldria, i aprofito perquè ara m'ha vingut parlant de costos d'obres, voldria, ja que pràcticament ja comença a ser Vox Populi, perquè el dissabte, a la tarda vam tindre una reunió amb un grup de veïns de Trescales, I, doncs, bueno, ja els hi hem ficat damunt en aquell grup. Ara ens hem de reunir, també ho he de dir, en totes les entitats legalment constituïdes de Tres Cales, les associacions de veïns, i expulsar-los ja formalment, perquè ara ja la gent ja ho sap, formalment la situació de la feina que ha estat fent l'Ajuntament. No ens parem fent feina, de que, doncs, ja sabem els metres quadrats de carrers de la primera fase, sabem els metres quadrats, els metres quadrats que tenim de superfície. Actualment ja tenim costos aproximats, molt aproximats a la realitat del que pot sortir en cas de que s'acceptés col·locar o fer alguna capa de rodadura tot a Tres Cales, o qual que vol dir que els carrers quedarien com estan els de Calafat i com estan els recient asfaltats del poble, vull dir, quedarien molt bé. I a partir d'aquí és preguntar als veïns si estan d'acord en fer front amb aquestes despeses, però clar, és que ens hem sorprès. Bueno, jo ja ho sabia, de fet, quan ho vaig iniciar és perquè ja ho havia sondejat al seu moment, quan vaig estar a la responsabilitat de l'Ajuntament, a l'alcaldia, ja sabia més o menys el que em van demanar en aquell moment, però el preu, el que val, no el que vull pagar. Una cosa és el que val i l'altra cosa és el que ha pagat l'Ajuntament. I bueno, quan els veïns han sentit el que els pot tocar per veí, doncs, jo encara no he sentit cap veu en contra, que estan disposats a fer front amb aquesta despesa, tot i que, això sí que ho vam dir als veïns de Tres Cales, que tot i que ho volem fer en col·laboració directa, perquè hi ha molts de flecos que s'han de prendre les decisions, i això ho hem de fer entre tots, Ajuntament i veïns, i que si això arriba a bon port, doncs mos podrem trobar una Tres Cales, una primera fase pràcticament arranjada de carrers, i per tant el 80% de la problemàtica que té Tres Cales solucionat. Estem parlant d'unes quantitats que s'aproximen moltes vegades només a lo que va costar l'avinguda de Tres Cales, o sigui, a lo que van pagar, lo que va costar i lo que va pagar. Quantitats que dius, com pot ser que un carrer valgui això i urbanitzar tota l'urbanització en capa asfàltica valgui pràcticament 30 quilòmetres de carrers, valgui això? Estem parlant, jo no vull dir xifres perquè no vull adelantar contingents, però vaig a dir una aproximació amb totes les variacions que poguessin ficar-li d'un 15-20% per amunt o per avall. Estem parlant d'un milió, 1.200.000, com a molt. Tot a Tres Cales, primera fase, 30 quilòmetres de carrer, i en canvi s'han pagat per trams de carrer, de encara no 2-3 quilòmetres, s'han pagat veritables barrabassades. Si fem les coses correctament, jo penso, i mirant pel poble i per l'economia del poble i pagant lo just, el que s'ha de pagar i el que costa, no el que vol pagar l'Ajuntament o el que volien pagar els polítics responsables de l'Ajuntament, amb pocs diners podrem fer moltes actuacions.
Entenc que no només l'Ajuntament va portar idees en aquesta reunió, també els veïns li van fer expressar algunes de les que entenc que tenen problemàtiques o dificultats des de l'organització. Hi ha alguns dels temes que tant el seu programa electoral com també el d'Esquerra Republicana feien referència, també en general de les formacions polítiques municipals, apuntant a treballar de cara a les urbanitzacions, a solventar alguns dels problemes. Hi ha alguna d'aquestes idees que els van plantejar que estiguin treballant-la?
Nosaltres el que els vam dir, bueno, primer que tot el que vas parlar va ser la de la situació econòmica de l'Ajuntament, i que per tant que no esperiessin milagres, perquè nosaltres les nostres limitacions són moltes a nivell econòmic. Però que vam dir que la urbanització l'hem de mantindre entre tots i no només han d'haver dos ulls de l'Ajuntament que controlien a on fa falta una llum o a on s'ha de tallar una branca de pi o un pic perquè està, o ha creixut o ha sortit o a on s'ha d'arreglar una cera, sinó que això ha de ser entre tots els veïns i l'Ajuntament. I ens hem compromès a treballar conjuntament, en crear una comissió i nosaltres ficarem els recursos que tenim, que són pocs però que tenim, i que a poc a poc, allò que en diuen sin prises però sin pauses, anirem fent, i que d'alguna manera al voler treballar d'esta manera penso que els veïns escolta, ara és important, si arreglem els carrers, ja he dit que el 80% de Trescales ja quedarà molt dels problemes de Trescales ja quedarà solucionat. Del gros, llavors, si allí fa falta una farola, si hi ha una branca de pi allà, si s'ha de limpiar aquella zona verda, doncs llavors entre els veïns i l'Ajuntament prendrem les decisions que és el més urgent en cada moment i anirem fent a poc a poc, i cada setmana doncs, veurem els resultats. Doncs mira, ara hem arreglat aquell tram de carrer que hi havia aquestes rames de pi o estaven penjant, o allò estava deteriorat, o aquell tram de cera estava trencat, o allí no hi ha cera i s'hauria de limpiar perquè els veïns puguin passar, perquè hi ha moltes zones, per exemple, que les rames de les parcel·les abandonades surten al mig de l'acera i la gent no pot mantindre's a l'acera, s'ha de patar, de sortir. Vull dir, hi ha moltíssimes coses, moltíssimes coses a millorar a Trescales, la primera fase sobretot. I a partir d'aquí, treballant conjuntament, a partir d'aquí, poc a poc, anirem fent, anirem treballant i només al llarg del temps veurem els resultats. Jo penso que amb l'ajuda dels veïns, de tots els ulls dels veïns, ho anirem fent.
Aquesta és la reunió que van compartir vostès amb els veïns de Trescales. Entenc que això ho hauran d'acabar incloent també dins de les actuacions que estan previstes per als pròxims anys a l'Ametlla de Mar. Parlàvem abans del Pla d'Acció Municipal. Han pogut encaixar ja les propostes que presentaven les dues formacions polítiques al govern, Compromís per la Cala, Esquerra Republicana, per configurar una mica doncs, la línia d'acció en aquest sentit, en obres, en actuacions al municipi, amb propostes que havien presentat als seus respectius programes electorals per aquests pròxims 3 anys de govern?
Sí, ja estem, tenim diversos projectes. Vull dir, nosaltres al programa hem ficat una sèrie d'actuacions i teníem una sèrie d'actuacions previstes. El que passa és que després, una vegada aterrisses, doncs, també te'n dones compte que hi ha una sèrie de necessitats. Una sèrie de necessitats com, per exemple, una de les que hem estat parlant i ja ho hem presentat, que intentarem d'alguna manera, no sé com, però d'alguna manera doncs, crear un hotel d'entitats.
Exacte.
Vull dir, això ja ho hem estat parlant, hem de dir, ostres, tenim este solar, per què no fem això? Per això ho hem parlat, per exemple, el que ara és el solar de protecció civil, que està allí davant del parc, que és un espai d'uns 50 metres quadrats, ja ho hem mirat, per què no allí construir un hotel d'entitats, no en planta baixa, sinó en diverses plantes?
És que mos hem tallat ara una mica. Mos hem trobat en que volem, tenim projectes a fer, però malauradament pues, no tenim instal·lacions. Val? Llavors, aquesta era una possibilitat, però ara, pues, bueno, per sort, tenim ocurrències, no estem parats, com estan dient alguns, i jo que sé, ara mateix hem pogut recuperar doncs, la casa on vivia, que diem l'Olegari, al costat del Seip Sant Jordi, i allí l'hem estat adequant. Pues, ara mateix avui hem començat un taller de restauració de mobles. Vull dir, o llocs com allí hi havia les oficines al poliesportiu, que ara està tot allà dalt del SEM, doncs, bueno, anem pensant en locals que poguéssim tindre per ubicar amb aquesta gent, no? per fer cursos per la gent, per sociabilitzar la gent i que la gent puga, que no estigui a casa i participi en activitats que fa l'Ajuntament, per donar espai a associacions que ja hem fet, perquè pobres ens ho estan demanant i nosaltres estem així que dic, no tenim puesto. Llavors ens va ocorrir aquesta idea de que possiblement aquí al carrer que Andreu a l'avinguda aquesta, que m'hi diu Pijón, doncs, poder fer un petit hotel d'entitats que diem, no, per a deixar i organitzar coses allí dintre.
Aviam, hi ha a nivell esportiu, per exemple, estàvem parlant l'altre dia a la Maite, hem vist que hi ha un espai que es pot ficar, pot ser una pista d'atletisme, per què no ho mirar? Ja tenim el dibuix fet, només el dibuix, però ja està obligat. Nosaltres ho portàvem al programa. Esquerra Republicana, per supost, intentar desenvolupar tota aquella zona, és responsable, intentar desenvolupar aquella zona, per què no? Ho van mirar i, sí, ostres, sí que hi cap en aquella esplanada, perquè això és un projecte que és els propers mesos ho tindrem preparat i ho tindrem amanit, perquè quan surtin aquestes línies de subvenció poder-ho presentar, poder presentar tota aquesta sèrie d'actuacions. Vull dir, n'hi ha unes quantes, hi ha carrers a peatonalitzar, el carrer de la Candelera, de la Candela, que això ja també ho han parlat. Escolta, el que passa que allí s'haurà de rectificar els serveis que estan baix terra, no? Clavegram i l'aigua aprofitarem abans de peatonalitzar i ja es canvia al carrer de Sant Antoni també intentarà tindre un projecte per a peatonalitzar, pues quedarà un tram d'uns 30 metres per canviar els serveis, però ja quan una vegada estirà tot canviat després ja podrem fer una actuació en superfície. Jo...
És que voldríem fer tantes coses i han perdut tant de temps i tanta energia i estem perdent en el tema econòmic que cada dia, veieu el que acabem de dir avui, no? Que cada dia és sorpresa que ens surt malauradament més deute. Han perdut tant de temps en això i les nostres idees són tantes, no? dels dos grups en concret, que voldríem fer tantes coses, però ara mateix pues, bueno, estem una mica lligats de les mans perquè no tenim recursos econòmics, però bueno, esgarraparem d'ante poguéssim, no?
Una altra cosa, la Maite, Antonio, no podríem fer una pista perquè al complex esportiu pues, fa falta una pista de patinatge per entrenar per quan bueno, pues, remenant, me recordo que teníem un projecte d'una pista semicoberta, perquè hi havia una part que estava oberta, que l'altre dia li ensenyava al regidor Vicent Lleó, dic, Vicent, ja tenim el projecte fet, ja està fet, podem aprofitar que anava a un altre lloc, que anava davant de les escoles, en llit estan les escoles, amb una zona d'equipament públic que té l'Ajuntament, i que aquella subvenció que nosaltres hi havíem demanat i que estava pagat al 100%, doncs van agafar els diners i van acabar de fer el tram del carrer Sant Joan, la peatonalització d'aquest tram del carrer Sant Joan. I van acabar de fer també el carrer Andreu Llambric, la part de baix, perquè s'havia fet només la part de dalt. Però bueno, els quartos en què ells els havíem aconseguit nosaltres, ells van fer un canvi de projecte, però els diners estaven sol·licitats pel nostre govern en aquell moment quan estàvem al govern. Però allí nosaltres el que volíem fer era un poliesportiu, perquè ja mos pensàvem i ja veiem el problema que es podia presentar al poliesportiu de moltes activitats, i vam intentar crear un centre per a descentralitzar una mica. Tenim el projecte, mos encaixen en aquell espai, perquè ho vam mirar, mos encaixen en aquell espai que hi ha entre les pistes de pàdel i el que és la piscina, i ho acabarem de tancar. El govern i els membres del govern contínuament estem ficant idees
i estem
preparant per això, per a tirar-les endavant els propers anys.
Veiem doncs que hi ha moltes qüestions que anirem parlant en les pròximes setmanes, també en aquest espai del Parlem-ne, també en els altres espais radiofònics a la Cala Ràdio. Temps ja final del nostre programa, estarem pendents doncs de l'actualitat municipal, una setmana en la que tenim doncs una pèrdua en aquest sentit en l'àmbit polític català, que és la de la Muriel Casals, que va ser presidenta d'Òmnium Cultural i actualment formava part del govern de la Generalitat. També entenc que sens dubte doncs totes les formacions polítiques se sumen a les mostres de dol.
Evidentment, donar el condol a la família, això és una desgràcia personal, bueno, són coses que passen a la vida. Un accident que sembla, entre cometes, tonto, no? Per una bicicleta, no? Seria un cotxe o un accident més greu, però bueno, són coses que passen. Ha sigut, no cal dir la trajectòria d'esta persona, ha estat una lluitadora i, bueno, per sort, en aquests moments sempre hi ha gent que agafa el relleu, no? El testimoni, i continuarà doncs, en el treball que feia esta senyora.
Són persones a admirar, vull dir, perquè normalment quan arribes a... Si has lluitat tota la vida, de jove és normal que lluites, a la mitjana edat és normal que lluites, persones grans amb aquesta energia i amb aquesta ganes de defensar les seues idees i de tirar endavant les seues idees, són dignes, en aquest cas són dignes d'admirar, no? I en aquest cas esta senyora era una d'aquestes persones que la tenies que admirar, sobretot per això. Escolta, hasta el final ha lluitat per les meues idees. I aquí sí que, pues bueno, quan se'n van aquestes persones, tothom perd algo, tothom perd algo.
Senyora Mari Marçal, senyor Antonio Espuny, gràcies per haver-nos acompanyat des de la formació de Compromís per la Cala en aquest temps del Parlem-ne. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
I a tots vostès també els agraïm la seva confiança una setmana més en aquest espai radiofònic i tornarem el pròxim dimecres puntuals a la cita setmanal i ho farem amb els portaveus del grup municipal de Plataforma Calera. Mentrestant, que tinguin una molt bona setmana.